Les 12 i gairebé ja 20 minuts, i sabeu que un dilluns al mes, en aquesta hora obrim l'espai de psicologia de la ràdio amb les receptes per al benestar de la mà de la psicòloga Rosa Barceló i seguim treballant la nostra intel·ligència emocional. Avui parlarem d'una cosa que és molt important per portar doncs, la vida endavant, un pas més. Rosa Barceló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda de nou a la ràdio.
Gràcies.
Bueno, mes de desembre, a prop del Nadal, deia abans quan feia el sumari del programa que aquest és el mes dels propòsits, d'anar-los preparant, després també de revisar si els hem fet que mai els complim.
Mentre no ens anem frustrant després, el mes dels propòsits, el gener de les frustracions.
De les frustracions, sí. Avui ens portes doncs, un tema que...
No parlem de frustracions, no.
Que jo crec que és molt interessant, no?, per veure la vida... Bueno, amb optimisme, parlem de l'optimisme, vaja.
De l'optimisme, sí, perquè ho enllaçarem amb el programa que vam fer, l'últim, que dèiem que hi havia un 40% d'activitats que contribuïen al benestar i que sí que depenien de nosaltres,
sí.
Vers el 50% que era genètic i un 10% que depenia d'altres factors. I dintre de les activitats que vam estar parlant, hi havia dos que me van semblar interessants fer dos programes. Un era l'optimisme, que el fem avui, i un altre que és una altra de les activitats, que és la resiliència, que el farem l'any que ve.
El 2019, ja serà això.
Sí. Parlem de l'optimisme. A veure, els primers pensadors, els primers filòsofs, tenien una visió bastant negativa del món i ridiculitzaven bastant el que és el tema aquest optimista, positiu, no? Inclús avui en dia se senten frases tipus un pessimista és un realista ben informat i
sí,
coses així.
Sí, és veritat.
I l'optimista és com el càndid aquest de Voltaire, no? L'ingenu, l'il·lus, la persona que s'ho creu tot, que s'enganya fàcilment, que no toca de peus a terra, no? I aquest concepte. Però no és així, no és veritat. L'optimisme saludable no implica un fals sentiment d'invulnerabilitat ni d'eufòria desmesurada, al contrari, podria ser la definició, no? És una forma de sentir i de pensar que ens ajuda a, utilitzant en sensatesa les nostres pròpies habilitats i els recursos de l'entorn, lluitar contra les adversitats sense desmoralitzar-nos. Aquesta podria ser la definició, no? Utilitzar els nous recursos de l'entorn i lluitar davant les adversitats sense desanimar-nos o desmoralitzar-nos.
M'ha cridat l'atenció això d'optimisme saludable.
Saludable. Tu vas dir realista, eh?
Realista.
Té una manera de dir optimisme realista, optimisme saludable, no? No l'ingenu de pensar que les coses màgicament o sense esforç o perquè, mira, demà m'aixecaré i hauran canviat.
Ja s'haurà arreglat tot, no?
Utilitzar els nostres recursos, els de l'ambient, per lluitar contra les adversitats, les dificultats, sense desanimar-nos, no? I sempre explico allò de que si jo vull fer un negoci, he de mirar les despeses i els ingressos, no?
Sí.
El pessimista miraria més les despeses i no faria res, no faria negoci, no? L'optimista no realista o no saludable miraria més els ingressos, amb el qual se pot enganxar, perquè, i les despeses. L'optimista realista o saludable el que faria és miraria els ingressos i les despeses i si mínimament els ingressos estan per damunt de les despeses, ja començaria a caminar perquè sap que temps i esforç són necessaris perquè qualsevol negoci de diners o no diners, emocional, pugui funcionar. No? És a dir, hem de mirar les dues parts de la realitat i prendre la millor decisió, però tirant endavant si aquesta realitat ens diu que podem continuar o que podem començar. No? Cap pessimista deia la Helen Keller, escriptora, activista i professora, el 1880-1968, que era aquella famosa que era cega i sorda.
Déu-n'hi-do,
Que va ser la primera que va arribar a la universitat. Davant aquestes circumstàncies, ella deia que cap pessimista ha descobert el secret de les estrelles, ni ha navegat per mars desconeguts, ni ha obert una nova porta a l'espírit humà. ¿Vale?
Tota la raó.
No han fet cap negoci.
Els
pessimistes no fan negoci. Per tant, no té res en aquell concepte d'il·lus o de càndid o de persona que no se n'entera, no? La força de l'optimista, un llibre que ja és un clàssic del Luis Rojas Marcos, que l'aconsello, La força de l'optimisme. La portada ja és bona perquè es veu un globus que aixeca una pedra, no? La força de l'optimisme. No té res a veure l'optimisme ni amb l'edat, ni amb el gènere, home o dona, ni amb la intel·ligència, vale? No hi ha diferències.
Aquí no hi ha
diferències. Sí té a veure amb tres factors importants que se treballen en l'educació, que són, en concret, com valorem les experiències del passat, allò que ens ha passat, ara ho comentarem, com ens expliquem les coses, els successos que em passen al dia a dia i l'esperança que tenim d'assolir allò que desitgem, les expectatives. En això sí que té que veure. Amb com valorem les experiències del passat té a veure amb la nostra memòria biogràfica. Està clar que lo que les experiències del passat influeixen en les decisions que prenem aquí i ara, si confiem o no en nosaltres, en les nostres, la nostra seguretat, i també en les perspectives de futur. I els optimistes recorden tenen més memòria per al que són les coses bones, els bons records, els èxits dels passats, les relacions enriquidores, si hi fixen més, en els esdeveniments gratificants. Passen pàgina, és a dir, han après a viure sense rancor en un món, diu, sense memòria. A veure, sí que tenim memòria, ho hem dit moltes vegades, però són capaços de passar pàgina del seu passat en aquelles coses que no han anat bé o que no han funcionat. S'alliberen.
Quedar-te amb lo bo, no?
No es queden enganxats amb lo dolent, no? S'alliberen. Són més comprensius amb els errors i expliquen més les coses en funció de les circumstàncies. És a dir, en aquell moment, quan vaig prendre aquella decisió, vaig fer el millor que podia fer. A tret passat no em val, no? Tots canviaríem, no? Però d'alguna manera són més comprensius, no se senten tan malament pels errors, s'alliberen de les coses que fan mal i que no ens aporten res, i per tant el passat no és un hàndicap important a l'hora de prendre decisions aquí i ara, i que això condicionarà també el futur, no?
El nostre futur.
El futur. Com s'expliquen les coses? Pues els optimistes, quan els hi colpeja alguna adversitat, el que fan és veure-ho com algo passatger, algo transitori, algo del qual ens podem recuperar i que podem aprendre, no? En canvi, els pessimistes tendeixen a considerar que són fets irreversibles, permanents, i que jo no tinc control i que no puc canviar. Això també ens condiciona molt, no? Si jo penso una cosa, on penso una altra? I les expectatives, doncs els optimistes són persones que esperen que les coses vagin bé i s'hi predisposen. Són les profecies que s'autocompleixen.
Molt bé.
I els pessimistes se predisposen a que les coses vagin malament perquè ja van amb aquesta idea de que aniran malament, o simplement no fan cap negoci, no fan res perquè...
Per a canviar-les, no?
Com més veuen la part negativa, doncs no es mouen. Ja no faig el negoci, que més tindré despeses, perquè no són capaços de veure l'altra part, no?, que havíem dit, no? Bueno, si jo me predisposo a veure les coses bones, començo a caminar, començo a fer coses, a canviar. Són les profecies que han dit que s'autocompleixen. Si una persona no confia, probablement pues, ja no s'hi ficarà perquè ja no ho intentarà, i si no ho intenta, pues, veus com no havia d'anar bé? Si no t'hi has posat, moltes vegades aquestes coses, dius que no havia d'anar bé, si no has fet res per a que vagi bé.
I després hi ha els pessimistes externs també, no? Ja t'ho havia dit jo, això.
Sí,
això és un altre tema, no?
Estos són els savis, sí. Estos no saben molt, no? Els que no fan, ni deixen fer, no?
Exacte.
Ni deixen fer. Clar, si tu intueixes, el pessimista intueix el fracàs, és més probable que ja no ho intenti, no?
Clar.
Un fet curiós, que llegint sobre estos temes, que m'ha cridat l'atenció, és que els éssers humans podem portar bé el fet de estar malament avui, però si pensem que demà estarem bé. És a dir, jo puc tolerar, avui no està bé, però l'esperança, l'expectativa que demà estaré bé. Això se tolera bé. Però al revés no. Encara que ens sentim bé ara, si creiem que demà ens hem de sentir malament, deixem de sentir-nos bé ara. Deixem de sentir-nos bé ara. Som així, perquè jo estic bé ara, és diumenge, estic descansada, però penso, ui, demà dilluns.
Demà he d'anar a treballar.
Demà dilluns, doncs ja està. Deixo de sentir-me bé avui, però una cosa que penso que demà no anirà bé. No? Però si és...
L'anticipació.
Si és divendres estic molt cansada, però com que demà és dissabte, que no he de matinar, per exemple, aquestes coses les fem els humans. Hauríem d'estar centrats una mica més. Si ara estic bé, disfrutar ara d'estar bé i demà, bueno, que passi el que hagi de passar. No?
Quanta raó,
Disfruto aquí i ara. L'actitud esperançadora ens ajuda a desdramatitzar les adversitats, sense traure l'importància al tema, som conscients, toquem de peus a terra, al mateix temps que ens impulsa pues, a provar i a lluitar per superar les adversitats o per provar coses noves. No? La frase que m'encanta és ens indueix a esperar el millor, l'actitud aquesta optimista ens indueix a esperar el millor i estar preparats per al pitjor que pugui passar. Aquest és el optimista, realista o
saludable.
O sigui, estar preparats per a esperar el millor, però també estar estar preparats per a
afrontar el que vingui, no?
I si és el pitjor, doncs tenim recursos per afrontar-ho, no? Els verins, els que afecta l'optimisme, doncs, bueno, tots els trastorns, la indefensió, l'estrès, l'ansietat, les pors i sobretot la depressió, no? Hem dit que la memòria biogràfica, la memòria del passat sempre se'n va cap a les coses bones excepte les persones deprimides. Les persones deprimides, quan tiren cap atràs, només hi veuen les coses dolentes, no són capaços de veure les coses bones. Clar, això és tot el contrari del que seria l'optimisme.
L'optimisme,
no? Què podem fer? Quatre idees per a cultivar una mica el tarannà optimista. No?
Per a ser més optimistes saludables.
Saludable, tocant de peus a terra.
Exacte.
Cal alimentar emocions gratificants i fomentar estils de pensar i de jutjar les coses que ens afecten. Per exemple, és molt important parlar d'emocions, verbalitzar els nostres pensaments sense por ni dissimular en ambients de confiança. I a vegades, ja ara no faig propaganda, però a vegades aquests ambients, única i exclusivament, se troben en ambients de teràpia. He vist persones molt reàcies i després, quan han trobat aquest ambient, no?, poder expressar-nos des de les emocions, en confiança, sense sabent que no et jutjaran, estan encantats, no? Estan encantats de poder transmetre tot això, no? I surts d'una altra manera. És molt important per a sentir-nos bé. Si tenim gent que ho podem fer, no cal anar a teràpia, millor. Però a vegades...
Per això esteu els professionals, no?, per ajudar.
Sí. I que consti que no em faig propaganda. Hi ha molta gent que fa teràpia. Realitzar activitats, com dic moltes vegades, no?, físic, on ens estimulem física i intel·lectualment, que ens permeti desenvolupar les nostres aptituds latents i que exigeixen un grau moderat d'esforç, sense estrès i sense competitivitat. Si jo trobo alguna cosa, tu sé que l'has trobat últimament, una activitat que te dona un xute, i que és una habilitat teva latent, que no té res a veure amb la teva professió.
Sí,
no?
Sí.
Sense estrès, sense competitivitat, el teu ritme, podent-ho compartir, que és l'altra part, amb d'altres persones, això ens genera un benestar que ens anima a l'actitud optimista, a ser optimistes davant la vida, a esperar-nos el millor de la vida, tocant sempre, com hem dit, de peus a terra.
I fer exercici físic també,
També el físic, intel·lectual i manual.
És molt important,
Sí, sí. Realitzar, és que després d'una activitat física, una bona dutxa i un...
Oh, te quedes de meravella.
És que veus la vida amb més optimisme.
Sí, és veritat.
És que te relaciones millor amb les persones, és que estàs més a gust en tot allò que fas. Física, intel·lectual o manual, la que sigui, Realitzar activitats agradables diàriament, no? A vegades algo tan senzill com parlar amb els amics, escoltar música, resar o meditar, ajudar els altres, una dutxa, jugar amb el nostre animal domèstic, fer exercici, ho has dit, tenir relacions afectives o sexuals. Aquestes coses petites quotidianes que ens influencien moltíssim sobre la manera en què després afrontem el nostre dia a dia. És increïble que després que et passi una petita cosa així agradable, és el que diem, vas per la vida d'una altra manera. Quan tu estàs a gust, estàs bé, transmets aquest benestar amb les altres persones i veus les coses des d'una òptica més positiva, més optimista que quan no fem aquestes coses. Aquestes xutes de petites coses bones són millors que grans eufòries. Les eufòries tenen unes pujades i unes baixades.
Després torna cap a baix, no, que és pitjor.
Però aquest detalls del dia a dia que et dona un benestar fa que durant el dia se generalitzi aquesta sensació d'optimisme, aquesta sensació de creure en tu i de creure en la gent i de creure en la vida i que hi ha esperança, no? I després fomentar un estil de pensament optimista, també cal veure com pensem, ¿vale? Com pensem, en quin sentit. Al principi sona artificial, no? Però a vegades tenim pensaments rígids, pensaments exigents, pensaments perfeccionistes, pensaments que només ens enfoquen en la part negativa. Veus un lloc molt bonic i te quedes o més en el detall, aquell que no encaixa, que ja
Te'n va,
la ment se'n va o més. Però això mos han ensenyat. Fem un examen, fem 9 preguntes bé i en roig mos destacaven la pregunta 6 que havíem fet malament.
Sí,
no? Mos han ensenyat a enfocar-nos en el detall que no encaixa, en el negatiu, en el... I disfruta del nou, encara que n'hi hagi una.
Que l'haguis fallat.
Per tant, intentar trobar el bo de les coses, intentar enfocar-nos en lo bonic, no només en el detall que no encaixa amb la dolent, eh? Intentar canviar, no? Quan, inclús en la pitjor dels casos que ens ha passat alguna cosa, dir, bueno, què en podem traure de tot això, no? Intentar buscar sempre algun aspecte. Això fa que el nostre cervell, a poc, també vagi veient, eh? Només la pregunta que no ha fet bé, sinó disfrutant de les nou que sí que ha redactat i ha fet, i ha fet bé, no? Però hem d'anar entrenant el nostre cervell perquè, lamentablement, està entrenat a buscar el que no
encaixa, el defecte.
El defecte,
no?
I per acabar, us voldria llegir la, que parla, aquest llibre que parlàvem, eh? La història de Pandora, que va d'això, no? Que va d'això, de la mitologia grega, Que diu que, explica la llegenda que Prometeu, el tità creador de la humanitat, va relegar, va regalar secretament...
Dilluns.
Sí, és dilluns. Un bon dilluns, per
sí,
això. Estem
sí.
a la ràdio, estem aquí, estem a gust.
I som optimistes, realistes i saludables.
Torno a començar.
Som-hi, Rosa.
Sí. Prometeu, el tità creador de la humanitat, va regalar secretament als mortals el foc que havia robat de l'Olimp i els va transmetre els coneixements que havia rebut d'Atenea. En assabentar-se'n, Zeus, eren dolents i vengatius aquests, el Déu Suprem, es va enfurir de tal manera que va encadenar Prometeu a una columna i va fer que un voltor li mengés les entranyes durant el dia, que es regeneraven de nit i així ell patia sense descans. Eren molt vengatius.
Déu-n'hi-do.
Seguidament, Zeus va ordenar al seu fill Efes, déu del foc, que creés la dona més bella. Efes va obeir i va donar vida a Pandora. Zeus aleshores va enviar Pandora a la terra perquè regalés a Prometeu una bonica capsa en la qual, el dia abans, havia guardat totes les malalties, l'enveja, l'odi, els vicis, la bogeria i la resta dels mals de la humanitat. Però Zeus estava tan ofuscat per la fúria que en una badada també va introduir l'esperança dins la capsa. Prometeu, intuint la mà sinistra de Zeus, no acceptà la capsa i va pregar a Pandora que mai no l'obrís. Les dones sempre la liem, sembla ser, en la religió i en la mitologia, perquè ella, tanmateix, no va poder resistir la tentació, Pandora, i un dia la va destapar. De seguida en va sortir tots els mals, però també se'n va escapar l'esperança, que des d'aleshores va emparar els mortals. No neguem la realitat, però tenim l'esperança de que les coses poden anar bé i poden millorar. Aquesta és l'actitud optimista, com tu vas dir, realista o sana.
Doncs optimisme saludable a través de les ones de la ràdio, que esperem que hi hagi arribat a molta gent, que s'hagin quedat en aquest missatge i de que es pot treballar, que hi podem fer per arreglar-ho si som pessimistes. Rosa Barceló, moltíssimes gràcies. Bon programa per tancar el 2018 i començar-nos a preparar el 2019 ja.
En esperança i optimisme.
Això, que vagi molt bé les festes de Nadal, l'entrada a l'any, i ens veiem el dia 7 de gener per parlar de la resiliència.
A veure si hem resistit el Nadal, després...
A veure si sobrevivim als torrons i a les neules.
Molt bé.
Gràcies, Rosa. Fins l'any que ve.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.